De cinema en sap un niu i li agrada molt al Miquel Felipe de Cineclub Vilafranca, que tenim la sort que ens acompanyi cada divendres per presentar la cartellera i comentar les diferents gales i palmarès de premis diversos. Miquel, bon dia.
Hola, bon dia.
Venim dels Òscar. Al final et vas llevar o ho vas mirar a posteriori?
Ho vaig mirar a posteriori, perquè no estava segur del tot del resultat, finalment. Estava despert curiosament a les 5 del matí i em vaig mirar els resultats, que ja s'havia acabat la gala, i molt, molt satisfet de com han anat aquests últims Òscars.
Estàs content, amb aquests 5 Òscars de Nora?
Sí, sí. Sí, perquè més rara vegada passa que la pel·lícula que guanya la Palma d'Or a Cannes després acabi guanyant l'Òscar a millor pel·lícula, que es deia que en els últims 70 anys només Paràsitos i Anora han guanyat la Palma d'Or i també l'Òscar. Per tant, molt content. Molt
Són
content.
Els dos premis més importants, no?
Sí, 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 sens dubte, sí, sí.
I a part d'aquests 5 Òscars, prou repartit la resta, no?, que han deixat.
Sí, sí, en les categories interpretatives bastant repartit. Adrien Brody, millor actor, Mikey Madison, millor actriu, Kieran Culkin, millor actor secundari, Zoe Saldana, millor actriu secundària. Després també Conclave s'endú el Premi a millor guió adaptat.
Havia guanyat pes les 48 hores prèvies, aquella setmana prèvia, i després ha punxat, realment.
Sí, sí, al final no ha pogut fer res contra la gran favorita, que ja ho havia guanyat. Havia guanyat també els Independent Spirit Awards i havia guanyat també els premis del Sindicat de Productors i els del Sindicat de Directors i els del Sindicat de Guionistes. Al final, la força d'honor era tronadora i no hi han pogut fer res per aturar-la.
Tu estàs content amb com han anat els premis? Jo estic trista per la Demi Moore. No sé si tindrà una altra oportunitat com aquesta.
Segurament no tornarà a tenir un altre paper com el de La Sustància, perquè era un paper que suposava un gran retorn per la porta gran. Però, clar, és que, al final llegia per Twitter que ha viscut la trama de La Sustància perquè al final han premiat amb una actriu jove en comptes de donar-li el premi a ella.
Tal qual.
Però al final és el premi a millor interpretació i, clar, tu compares la interpretació de Demi Moore, que és notable, amb moments de Nora, com per exemple una escena que passa en un menjador, i no dic res per no fer spoilers, o l'escena final que passa dintre d'un cotxe, i tampoc dic res més per no fer spoilers, i la interpretació de Mikey Madison és extraordinària. O sigui, jo crec que aquí el premi a millor actriu és totalment merescut.
Amb el Miquel vam fer porra del que li agradaria, no del que podia acabar passant. Déu-n'hi-do, dels encerts que has tingut. Però qui està pendent de com ha anat són totes aquelles persones que han jugat, que han participat a la travessa dels Oscars de Cineclub Vilafranca, amb més premis que mai, i aquest diumenge sabran com els va, no?
Sí, sí, aquest diumenge a les 7:30 es fa projecció de Nora en versió original, i es farà prèviament un sorteig per saber qui és el guanyador d'aquesta travessa dels Oscars, que entre altres premis incluïa un any de soci gratis i diversos premis més en col·laboració amb altres entitats, amb el Casal, amb els Castellers de Vilafranca, amb el Teatre Cal Bolet. Vull dir que aquest diumenge es farà una sessió especial on es farà un sorteig entre els finalistes i es decidirà qui és el guanyador.
Clar, segurament s'haurà de fer sorteig, no? Hi haurà més d'una persona que ha encertat.
Sí, sí.
Això serà diumenge. Anem a tafanejar la cartellera perquè les pel·lícules continuen arribant, continuen estrenant-se bones propostes. I amb quin arrenquem avui?
Doncs amb Mickey 17.
Nada me iba bien, así que decidí dejar la tierra.
¿Quieres ser prescindible? ¿Ha leído la documentación?
Sí. Debería haberla leído.
Eso es, Mickey. Coge aire, llena los pulmones. Imagina que hay un virus desconocido en el aire y que estás
tragando todas las partículas microscópicas que flotan alrededor.
Todos los virus.
Muy bien.
Sí que había un virus desconocido en el aire. Uno letal.
Hasta mañana.
Compañeros colonizadores, prácticamente todos y cada uno de vosotros pasaréis a la historia.
Me han tenido explotado, dándome una misión tras otra.
¡Eres un prescindible! ¡Estás aquí para que se prescinda de ti!
Me volvían a imprimir cada vez que moría.
Del director de Paràsitos tenim aquesta setmana Mickey 17, o Mickey 17.
Sí, sí, la nova pel·lícula de Bong Joon-ho després de, com dèiem abans, guanyar la Palma d'Or i l'Òscar a millor pel·lícula. Per Paràsitos va guanyar també l'Òscar a millor direcció, l'Òscar a millor guia original, l'Òscar a millor pel·lícula estrangera, vull dir, va ser una pel·lícula que va arrasar a tot el món.
Sorprenentment.
Sorprenentment, sí, perquè a més va ser la primera pel·lícula no rodada en anglès que va guanyar l'Òscar a millor pel·lícula. Per tant, vull dir, o sigui, ara Bong Joon-ho, després de 4 anys, des d'aquella gala dels Oscars, torna amb una pel·lícula que, bueno, que emmarcada dintre de la ciència-ficció, que parla, doncs, d'un home que forma part d'una expedició enviada a un planeta glaçat per colonitzar-lo, que, bueno, que és un clon que, bàsicament, es dedica a fer missions perilloses i amb cadascuna d'aquestes missions mor i la seva consciència és traslladada a un nou cos idèntic a l'anterior amb la majoria dels seus records intactes. Llavors, un dia hi ha un accident que és que, bueno, se'l dona per mort i resulta que unes criatures li salven la vida.
Una mena de cucs.
Sí, sí, una mena de cucs així amb tentacles i d'això. I acaba havent dos Mickeys, el Mickey 17 i el Mickey 18, que és, aquest seria més o menys una mica el punt de partida d'una pel·lícula que, bueno, que es comentava que el cinema de Bong Joon-ho sempre havia denunciat els efectes socials, polítics i mediambientals del capitalisme, i aquesta pel·lícula, doncs, no és una excepció, amb un Mark Ruffalo que es veu que és la versió de Donald Trump.
Molt sobreactuat, no?
Sí, 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 però a més també es veu que és un personatge que té uns seguidors amb les gorres vermelles, que Bong Joon-ho deia que no s'havia inspirat en líders polítics actuals, sinó en els líders polítics del passat, perquè la història al final sempre es repeteix. Però tot i així es veu que és impossible no reconèixer el Trump perquè té la seva mateixa cara, els seus mateixos morros, vull dir que...
Calcadet.
Sí, sí. I doncs, bueno, té tocs de comèdia aquesta pel·lícula perquè es veu que aquí Robert Pattinson desplega tota la seva vis còmica i es destaca que és un divertiment bastant divertit, un blockbuster bastant entretingut i bastant divertit.
Els pros, segons la crítica, els efectes especials, sobretot aquests cucs, els personatges secundaris, molt ben construïts, hi ha Toni Collette, Naomi Aki, i també, molt, molt recomanable, prestar molta atenció a l'inici de la pel·lícula amb un entregadíssim Robert Pattinson.
Sí, sí.
És Mickey 17, però tenim més històries.
Presents.
Aquí hay una presencia. Está intentando entenderte y siente una conexión contigo.
Quin mal rotllo que dona aquesta presència, que no veiem, només intuïm, però ja et deixa tensa.
Sí, sí, és una història de fantasmes, però aquí el fantasma som nosaltres, perquè és una pel·lícula narrada des del punt de vista d'aquesta presència que dona nom al títol. I veus, bàsicament la càmera levita i és com si el públic mateix fos el fantasma, és a dir, està narrada d'aquesta manera per Steven Soderbergh, que és el director de ni més ni menys que Sexo, Mentiras y Cintas de Vídeo, Traffic, Ocean's Eleven i Erin Brockovich. I, és a dir, un currículum brutal, i escrita per David Koop, que és el guionista de Jurassic Park, la primera, de Spielberg.
La bona.
Sí, sí, bueno, n'hi ha d'altres que de les seqüeles encara n'hi ha alguna que està, és prou reivindicable, però la millor, sens dubte, continua sent la primera. Spider-Man, la primera també, la de Sam Raimi, i Missió Impossible, la primera també, la de Brian De Palma. I va, doncs, d'això, d'una família que es trasllada a una nova llar i comencen a experimentar fenòmens inexplicables, però la novetat, bàsicament, és que això, que en aquest cas estem davant de... Bé, la presència en aquest cas som nosaltres, i és això, i bàsicament anem seguint la història d'aquesta família, però des del punt de vista del fantasma i en la línia de una de les millors pel·lícules dels últims anys, jo crec, que és A Ghost Story, de David Lowery, que és una pel·lícula que si algú no l'ha vist la recomano moltíssim, que també és una història de fantasmes narrada des del punt de vista del propi fantasma. I si se li posa algun preu amb aquesta pel·lícula és que el guió no està tan a l'altura de la proposta formal, però tot i així es veu que val molt la pena.
Què diries que pesa més, el terror o el suspens?
Una mica més el terror, potser, però es veu que es combina bastant amb el drama familiar, també.
Magnífic exercici d'estil i de narració, i diuen, per ser una pel·li experimental, és bastant atractiva i entreté. Presence de Steven Soderbergh. Anem pel blockbuster, pel hit de la setmana.
Lee Miller.
Usted debe de ser Lee Miller.
Estamos en zona de guerra, coronel. Con Lee bastará.
Vale, Lee. No mandamos a mujeres al frente.
Pues es un problema. Ya estoy aquí.
Bienvenida a la revista Vogue.
Hola, tengo que hablar con usted sobre el trabajo.
Audrey Withers. Sí, es conmigo.
He visto tu trabajo fotográfico. Es impresionante. Te desagrada que te cuestionen, sobre todo cuando sabes que te equivocas. Tienes secretos, muchos, que jamás compartes.
No me equivoco.
¡Esa es mi Lee!
Sucedió muy lentamente, pero fue como de la noche a la mañana. Nos despertamos una mañana y Europa estaba en guerra.
Acceso únicamente para mujeres militares.
Yo solo quiero hacer mi trabajo. ¿Por qué unos hombres pueden decidir cuál es? Me voy al frente.
La guanyadora d'un Òscar, Kate Winslet, es posa a la pell de la fotògrafa de guerra, Lee Miller, en aquest biòpic.
Sí, sí. Un biòpic que parla bàsicament de com va començar com a model per la revista Vogue. I després, bueno, cansada de ser l'objecte de totes les mirades, va decidir anar-se'n a la guerra i treballar com a corresponsal de guerra durant la... Bé, com a fotògrafa de guerra durant la Segona Guerra Mundial, per la mateixa revista Vogue. I bé, i el seu talent doncs, va donar algunes de les imatges més icòniques del segle XX i va canviar per sempre la fotografia de guerra mostrant doncs, això, les víctimes i les seqüeles de la guerra, que era una cosa que fins llavors encara no s'havia vist mai.
Hi ha una fotografia molt icònica de Lee Miller que... està dins la banyera d'Adolf Hitler, es va despullar i es va banyar i es va fer fotografia.
Sí, sí, correcte. I a més en aquesta pel·lícula surt aquesta imatge perquè es parla també de l'amistat que va tenir amb el fotògraf David Sherman de la revista Life, que és justament qui li va fer aquesta fotografia a la banyera dintre del pis d'Adolf Hitler a Múnich. Per tant, vull dir, cobreix bona part de la seva vida, aquesta pel·lícula.
Com està Kate Winslet? Com funciona la trama?
Bé, doncs es veu que fa una interpretació a l'altura. Vull dir, sí, sí, bueno, sens dubte fa una interpretació destacable.
I la pel·lícula funciona? Acaba d'arrencar o no?
Prou bé, pel que diuen, sí, sí. Jo crec que valdrà bastant la pena.
Una Kate Winslet que ha estat molt implicada perquè no només és la protagonista, sinó em sembla que és productora i que hi va posar força diners.
Sí, sí. No, bueno, no estava al cas d'això, però sí, sí, sembla que sí que va estar bastant implicada. A més, aquesta pel·lícula també ha estat en un calaix durant bastant de temps. Però sí, sí, vull dir, Kate Winslet ha posat de la seva part per poder fer la pel·lícula.
Per cert, que coincidint amb l'estrena de Lee Miller, del biòpic, a Barcelona, en una sala que es diu Foto Nostrum, s'exposen justament un centenar de fotos de Lee Miller. És una bona oportunitat per complementar el visionat de la pel·lícula amb fotografies amb el treball de Lee Miller. I anem per altres històries.
Tardes de Soledad.
Thank you. antiguo, la música.
Pensando y sí. ¿Por qué no me ha pasado nada?
És la pel·lícula sobre la tauromàquia d'Albert Serra, que ha estat admirada i criticada a parts iguals.
Sí, sí. Abans de l'estrena a Sant Sebastián, ja ve el Pacma, va voler vetar la projecció de la pel·lícula i tot i així va acabar guanyant la Concha d'Oro, millor pel·lícula del festival. I bé, ara recentment ha rebut el Premi Nacional de Tauromàquia, entregat a mans del PP, que a mi em sembla que no entès la pel·lícula, perquè bueno, és una pel·lícula que no s'arriba a posicionar en cap moment.
No es mulla, no, del tot, l'Albert Serra?
No, o sigui, és totalment ambigu, és el que comentava amb uns amics després de veure-la, de que un taurino de tota la vida pot pensar això és espectacular, mentre que un animalista pot pensar això et fa patir, saps? Llavors, vull dir, és això, és una pel·lícula que pot generar, ho deien, que pot generar descontent tant entre taurinos com entre animalistes.
O sigui, com a espectador ets lliure d'interpretar-la, no? D'agafar un camí o l'altre.
Sí, correcte. Ja, bueno, ja cap al final et comences a plantejar, també vols dir que aquest home no sent una mica de compassió per la bèstia, però, bueno, al final l'interpretes el que vols, vull dir.
Si hi ha un pro, és la durada, potser?
No.
No se t'ha fet llarga?
No, què va.
Més de dues hores.
Sí, més de dues hores, i a més no hi ha... No es parla en cap moment de la vida d'Andrés Rocarrey, que és aquest torero amb qui retrata...
El protagonista.
Sí, no es parla en cap moment, només el veus posant-se el traje de luces, desvestint-se, de més... No, només veus... La tauromàquia, l'home contra la bèstia, i a més de molt a prop, filmat amb un teleobjectiu. Però és que, bueno, o sigui, no es fa llarga. A mi personalment no se'm va fer gens llarga.
Recomanable per una tarda plujosa?
Bueno, el cine d'Albert Serra sempre és difícil de recomanar perquè és radical, però sens dubte és un pel·lícula tremendo, aquesta.
És art?
Totalment.
Sí. Encara tenim un parell d'històries més. Anem per la penúltima.
El dia que la Tierra explotó, una pel·lícula de los Looney Tunes.
Durante generaciones, reímos con ellos, lloramos con ellos y les vimos crecer. En 2025 volverán a la gran pantalla como nunca antes.
Lucas. Uy, lo siento.
Són el Pato Lucas, el Porky i tota la colla dels Looney Tunes que per primera vegada tenen pel·lícula totalment animada, al 100%.
Sí, és la primera pel·lícula animada en 2D que s'estrena dels Looney Tunes. O sigui, íntegrament animada en 2D, perquè si no contem Space Jam, que barreja una mica l'acció real i l'animació, aquesta és la primera animada en 2D que s'estrena a cinemes. Per tant, bueno, és una pel·lícula de ciència-ficció sobre Porky i el Pato Lucas, que descobreixen un complot alienígena per controlar les seves ments i han de salvar el món, amb diverses referències a clàssics de la ciència-ficció des dels anys 50 fins avui. Es comentava la invasió de los ultracuerpos, la guerra de los mundos, Star Wars o Armageddon. I és una pel·lícula que barreja humor absurd, acció incessant i una banda sonora rica en matisos que marca el compàs de la història, gaudible tant per petits com grans i que pot agradar tant als que coneixen els Looney Tunes de tota la vida com amb les noves generacions de nens que no han crescut amb aquests personatges.
Jo crec que dura al cine uns quants nostàlgics, dels Looney Tunes.
Sí, sens dubte.
Diu el diari Ara que és una reivindicació sincera d'uns personatges que, amb mig segle de vida, es resisteixen a deixar de tenir gràcia. El dia que la Tierra explotó. I l'última proposta que ens dus?
Gran Tour.
Querida Molly, una inesperada viatge en treball obligó-me a deixar Rangoon. Era un desagradable contratempo, allà a minha vontade. Desculpa. Muito amor, Edward.
Miss Singleton, conte-nos o que veio aqui fazer o Grand Tour.
Rangoon, Singapura, Bangkok, Saigão.
Vim para me casar.
Molly, veio de Londres para se casar comigo, mas eu perdi a coragem e fugi.
Abandonou-me no cais e embarcou para Singapura. Vou atrás dele.
Miss Molly, como é, seu amor?
Já não o vejo há tanto tempo.
Atrai nesta vida.
Una pel·li molt especial per acabar aquest gran tour.
Sí, sí. Com a anècdota he de dir que el director ens va enviar una salutació quan vam reobrir el cinema Kubrick, el juny del 2022.
Que maco.
Sí, sí. És l'última pel·lícula del director portuguès Miguel Gómez, que va dirigir una pel·lícula que a mi personalment m'encanta, que es diu Tabú, que és una història d'amor filmada en blanc i negre, un melodrama. I aquesta pel·lícula doncs, ve a ser com una mena de seqüela espiritual de Tabú. És a dir, és la història d'un home que és funcionari de l'Imperi Britànic. Està ambientada al 1917. I bé, i és un home que fuig de la seva promesa el dia que aquesta arriba per casar-se. I la seva promesa, en comptes de quedar-se com la nòvia plantada, què fa? Doncs decideix anar-se'n a l'Àsia, que és on ha fugit el seu marit, a buscar-lo.
Fa tot un tour.
Sí, sí, fa tot un tour per tota l'Àsia. I bé, i és una pel·lícula que el mateix passa del cinema d'aventures i del melodrama i lo fantàstic fins a ser un documental de l'Àsia en aquella època. Una de les millors pel·lícules que vaig tenir la sort de veure al passat Festival de Cannes, sens dubte. I bé, i una altra pel·lícula juntament amb Tardes de Soledad d'Albert Serra.
Sí, diuen The Grand Tour, que és una pel·lícula pels que segueixen creient en la singularitat inalienable de l'experiència cinematogràfica, ho diu Fotogrames. També recomana que t'abandonis a la pel·lícula, és tot una oda a la bellesa elegant i íntima. I acabem, Miquel, passant pel Kubrick i per la Sala Cesí i repassant la cartellera, que hi podem veure.
Sí, doncs Anora estarà novament al Kubrick a partir d'aquest divendres, a partir d'avui mateix, que ja es va fer de dijous divendres a la Sala Cesí en versió original, però la recuperem ara que ha guanyat els Oscars. Després, Mickey 17 es farà el Kubrick també, possiblement a partir del 21 de març, ho hem d'acabar de tancar la programació. Lee Miller es farà a la Sala Cesí de cap de setmana, a partir del 21 de març o del 28, encara ho hem d'acabar de decidir. Tardes de Soledad la farem al Kubrick també, perquè s'ha de veure en una pantalla ben gran i amb un bon so. El dia que la Terra explota una pel·lícula de los Looney Tunes també la farem al Kubrick, perquè tenim bon contacte amb la gent que la porta i bueno, ja ens van dir que la podíem fer quan tinguéssim un forat. O sigui que la farem d'aquí poc, aquest mes. I Grand Tour també s'ha de fer, sens dubte, a la Sala Cesí de dijous divendres en versió original.
Fantàstic, gaudirem del cinema.
Sí, sí, us esperem aquesta setmana al Kubrick amb Anora i amb Policán i el documental de Velázquez el dilluns. I a la Sala Cesí, avui a les 9, última sessió de Saturno, i al cap de setmana El secreto de l'orfebre amb Mario Casas i Michel Jenner.
Gràcies, Miquel. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana. Let's make a new start. The future is ours to find.